Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 6 minuts del matí ja enfilem la recta final del Sant Cugat a fons d'aquest divendres, última hora, amb el Making Of, en companyia d'Àngel Comas. Molt bon
Hola,
dia.
Hola, com esteu?
Com estem?
Molt bé, vosaltres?
També.
Fred, eh?
Sí, home, no és la setmana dels barbuts,
eh? I no t'has pren ni la jaqueta?
Mira, sí.
No,
ja en tenim una altra de barbuts.
És veritat.
Àngel, que dic que és la setmana dels barbuts.
Sí?
Sí, la setmana més freda de l'any.
Ah, aquesta?
Sí, tot el Sant, Sant Antoni...
I tu vols dir que la barba dona escalfor?
Home, això m'ho diràs tu!
No, perquè ara segons el que haguessis dit... Jo hagués...
Home, jo com veus, mira...
No portes si fos... barba, tu?
Jo no, no ni m'afaito.
No? Mira que bé. I tu, Eva? Tampoc que... portes barba.
No porto barba.
T'agradaria portar barba?
No,
Per què? Ah, doncs jo trobo que és una al·licient, eh?
Protegeix?
Sí? No ho sé, jo crec que no. Això és com el cabell, no? La gent que no té cabell diu que ho nota al cap, eh?
Home, perquè penses que els calbs porten...
Teniu cabell, no ho sabeu, tampoc.
No, però sí que ara, en aquesta època de l'any, veus que els calbs porten gorro, barret...
Doncs pues la barba, jo no ho sé, eh? Però mira, farem una cosa. Quan arribi avui a casa, me la trec i llavors...
I fas l'experiment.
La setmana que ve, vinc sense barba.
Molt bé, tot això venia...
O, segons com, me la posaré un altre cop.
Tot això venia a compte del fred, eh?
Sí, el fred estaire.
Sí, mira.
El fred espeus.
Sí, sí.
L'Àngel, fora de micro, estava dient, a mi em fot molt... I ha quedat punts suspensius. No sé si es pot dir
no,
pel
mi,
micro que et fot. El que t'està fent la punyeta.
Fastigueja.
No, el que em fot molt és la campanya que s'està fent contra el Woody Allen ara per abusos sexuals.
Que ja és antic.
No, no, però ha sortit ara una altra filla seva que també diu que...
Filla o fill?
No, és que ahir va sortir una filla que té 32 anys, una fillastra, vaja.
De la Farra?
Sí. Bueno, la Farra va adoptar 10 o 12.
Farra és una festa.
La Farra. La Farro.
Farro.
Doncs no, això és el que em fot molt, no? Que ara sembla que s'hagi obert la veda i que comencin a sortir totes les coses i a mi sempre em pregunto si és una cosa oportunista o és de veritat. Sempre ho pregunto, jo no ho sé.
I el debat, realment, això, de si artistes, directors, escriptors, dels que culturalment s'admiren les seves obres i ara surten això, ostres, no? Queda com un debat intern. Admiro la seva obra, però... Després
com a persona deixa molt que desitjar,
sí,
no?
Sí, d'acord, però això...
També s'està sorgint aquest debat, ho he vist en articles...
No, però jo trobo...
Que deien que faig l'odio o...
Bueno, sí, com a... per mi em sembla que aquestes coses a vegades són oportunistes. A vegades, no dic sempre, potser sí que va existir, jo no ho sé, no? Però és curiós que vagin sortint a poc i després ara, no sé, que...
Per què ara?
Sí, dius ara, per exemple, el Dustin Hoffman també... També el Dustin Hoffman també diu, són una pila, 10 o 12.
Àngel, i què preferiries, que no sortís mai, llavors?
No, sí, però que fos veritat.
Que no es calumniés.
No,
a mi m'agradaria que la premsa i les mitjans de comunicació no diguessin la seva opinió sense saber si és veritat o no. A mi m'agradaria que fos veritat o no, saber-ho, però clar, si no és veritat i tu ho estàs divulgant, són una falsa veritat, no? Jo no sé si el Woody Allen o no. Abusava, i de quina manera als seus fills, jo no ho sé, però que surti ara, després d'haver sortit el seu germà, i després en aquest escàndol que està sortint, a mi em sembla francament oportunista, i espero que sigui veritat, no sé, aviam què passa. Bé,
Quedarà, jo sí, crec que d'aquí, de notícia i d'escàndol a la premsa, no passarà, segurament.
No ho sé, perquè, no ho sé, perquè per exemple, fixa-t'hi que el Kevin Spacey, per exemple, l'han tret de l'acadèmia, l'han tret del Olbrich, que era el director, i tot això, i es
però va... Woody Allen tampoc no...
Però Woody Allen, no, però el Woody Allen hi ha una campanya de moltes actrius que diu que estan tornant els seus honoraris i donar-los a l'Associació de Dones Maltractades. I que no volen treballar mai més amb ell, i que estan arrepentides d'haver treballat a les seves pel·lícules.
Sí, però saps què passa? Actrius, com que no és massa profeta a casa seva...
Ah,
i
ja, vol dir que no coneix
canvia
ningú.
Canvia de continent i arreando que es gerundio.
Farà bueno. Un Polanski.
Sí, just.
No?
Sí.
Doncs això.
Molt bueno, bé. Hi ha pel·lícules, no?
Dues.
Només?
Sí, però són pel·lícules molt significatives, una per un motiu i una altra per un altre.
Vale.
Amb això vull dir que siguin bones.
Una sí
només
i l'altra...
Pel que ara ens explicarà.
Per on comencem?
Comencem per Mazinger Z Infinity.
Sé testigo de la batalla del siglo.
Esta va a ser la última batalla del Mazinger Z.
¡Mazinger!
¡Pero si es!
¡Planeador, abajo!
¡El Mazinger Z!
¿Cómo hacerte que lo que topamos?
¡Puños, fuera!
¡Mazinger Z!
Este mundo es merecedor de su existencia.
¡Mazinger Z!
Mazinger Z Infinity.
Doncs Mazinger Z Infinity, que es podran anar a veure a Cinesa i Elmo, com les dues pel·lícules que hi ha aquesta setmana, els dos cinemes. La dirigeix Junji Shimizu,
molt de gust.
Japonès.
Sí, jo també. Molt de gust, molt de gust.
Les presentes?
Hola, Junji. Sí.
Es tracta d'una pel·lícula d'animació que m'haureu de perdonar als fans de Mazinger Z, perquè jo no l'he vist mai, no conec quina és la història.
Jo he vist El descobriment d'Amèrica i sé què va passar.
Així que us explicaré de què va la pel·lícula, i és que aquest cop la humanitat es troba una vegada més en perill de caure a les urpes de l'imperi subterrani que en el passat va liderar el científic malvat Doctor Infern. Llavors, Koji Kabuto va pilotar el superrobot Mazinger Z i amb l'ajuda dels seus amics de l'Institut d'Investigacions Fotòniques va frustrar les malvades ambicions del Doctor Infern. Però ara han passat 10 anys i qui es posa al capdavant de la conducció del Mazinger Z és el net de Koji Kabuto, que també ha iniciat una carrera com a científic i doncs promet una pel·lícula plena d'aventures per aquest jove científic.
Bueno, jo deia que era interessant.
Mare meva. Sí, no, la història passa interessant,
per,
no és?
Per el que representa la pel·lícula, no? Perquè, clar, el Mazinger Z és una d'aquelles sèries televisives que als anys...
70-80?
Va sortir l'any 72. Era un còmic, i va sortir un dels primers animes, que diuen, i aleshores es va transformar en una sèrie de televisiva d'aquelles que la
de
Carme
li
encantava quan era petita.
Home, jo la vaig veure, t'ho he de dir. Sí, la vaig veure.
I, clar,
en aquell moment era tan futurista. Era tan futurista.
Algun episodi devies veure, clar.
Sí, però vols dir que no... Me'n recordo, sí, dels personatges, però de les històries tampoc no recordo especialment gran cosa.
Bé, jo el que volia dir que aquest senyor, aquest personatge, el Mazinger Z, és una mena de robot fet per combatre les forces del mal.
Exacte.
I està fet amb una aleació especial, amb un metall que es diu exactament aliatge Z. I aleshores aquest és un robot artificial i, és clar, s'utilitza per això, com una mena de Superman, però
està protegit.
Però en robot.
Sí, sí. Són lluites, tot el que hi ha són lluites.
I deia allò de punyos fuera, no?
Sí, deia punyos fuera, que sortien com a míssils, no?, els punys.
Sí.
Representaven per atacar quan hi havia, doncs, aquestes batalles amb els personatges dolents. Eren l'arma,
ja, però tenia parella, no, ell?
Sí, tenia Afrodita.
I qui era Afrodita?
Afrodita era la parella, la versió femenina, també robot, també robot.
També
treia cos... No.
I què treia?
Pues els pits.
No en diguis.
Sí, però sortien disparats, eh?
Els pits disparats, però això és una moda, quasi, no?
Mira, no sé, ara lo millor, ara lo millor el moviment feminista posaria el crit al cel, no?
Però bueno,
perquè ell treia els punys i ella havia de treure els pits, per què?
No pot treure els punys també?
Sí, clar, això seria molt interessant.
També
el que passa que llavors els pits de les dones, eren punxeguts perquè portaven el creuat màgic, que deien.
Que no traies la idea d'aquí la Madonna.
Ah, sí, la Madonna va fer-ho.
Amb aquells sostens que portava, sí.
No, però llavors els pits aquests que atacaven també.
Sí, eren armes, com els punys, feien la mateixa funció.
Això també té una simbologia, que els pits de les dones siguin armes.
Home, m'ho expliques ara?
Home, quina cara més significativa que has fet, ara?
Ara m'ho expliques.
El què? Que siguin armes?
Sí.
Ara ens ve a descobrir això, l'Àngel.
Home,
ara ens ve a descobrir
això.
Home, llavors
diria que fos tractat sobre pits de dones, que seria massa llarg, no?
El que passa és que són diferents tipus d'arma.
Ah.
Els de l'Afrodita i els del Mazinger Z.
Ja, perquè què vols dir? Quina diferència hi havia?
Com que quina diferència? No, els dos servien per lluitar.
Ah, servien per lluitar.
Exacte.
Vale. I no hi ha cap simbologia amb l'arma de les dones?
Home, no sé, tu mateix. Tu ets l'expert.
No sé, no? Jo, tenint en compte que la pel·lícula és japonesa i que les dones japoneses tenen un tipus d'erotisme diferent, doncs no m'estranya que els pits de les dones de l'Afrodita funcionés molt bé a nivell de Japó. Ara, a nivell occidental, no crec.
És que quedava com estrany, la veritat, eh?
Sí.
Ara, culturalment, jo no sé allà si també ho fan servir com a arma de seducció. Clar,
bueno,
és que culturalment...
Això s'ha desmitificat molt després que va sortir el monokini, les platges i tot això s'ha desmitificat. En aquella època, recordem que és als anys 70, i que els anys 70 era als anys 70, ara és diferent, eh? Ha evolucionat molt tot això.
O no sé. No,
bueno, què diu la crítica, va?
La crítica diu que es tracta d'una pel·lícula indispensable per a nostàlgicos i amantes de la animació nipona.
Jo vull dir una curiositat, de totes maneres, no de les dones, sinó d'ell, del personatge, que a una urbanització a prop de Tarragona, als anys potser s'ha de 70 i tants, es va construir a l'entrada una estàtua del Mazinger Z d'uns 10 metres d'entrada, d'alçada. I era una estàtua que assenyalava aquella urbanització. Era tanta la popularitat d'aquella època que s'escapava no només dels nens, sinó que inclús dels pares.
No, i és veritat, no ho sé, potser estic fent una comparació idiota. Però es podria equiparar al Bola de Drac.
Clar, de
l'època. És a dir, en aquell moment, clar, era de les primeres sèries japoneses, segurament, d'animació.
Sí, segur.
Que està... A veure, no oblidem que també Heidi... Heidi també era japonesa.
Sí, sí.
Però clar, no estàvem tan acostumats.
No. I a més amb el plan de ciència-ficció i violència. Sí, era diferent. Bueno, però escolta, ja està bé, de parlar... Ja sé que són els teus records de petita, però...
D'infància.
Parlem de l'actualitat, tu.
Vinga.
Va, parlem.
I de més estrenes. Anem a la segona. Es tracta de Los Archivos del Pentágono.
¿Puedo hacerte una pregunta hipotética?
Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas.
No creo que te vaya a gustar la que no lo es.
¿Tienes los papeles?
Aún no.
Es un fallo de seguridad demoledor.
¿Lo ha filtrado el Pentágono?
Archivos de máximo secreto de la guerra.
El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. ¿Cómo han mentido? Esa época tiene que quedar atrás.
Kay, les preocupa que haya una mujer al frente del periódico. Que no sea capaz de tomar decisiones difíciles.
Gracias, Arthur, por su franqueza.
A trabajar. Encontrad esos papeles.
Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales.
¿Eso es legal?
¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval?
Ven, podría tener algo importante.
Debe de ser una mercancía muy valiosa.
Son solo secretos de Estado.
Al New York Times se le ha prohibido publicar cualquier otro documento clasificado que tenga que ver con la guerra de Vietnam.
Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene.
Lo que significa...
que podríamos ir a la cárcel.
Que haya tomado esta decisión, que arriesgue su fortuna, que la empresa que ha sido su vida entera, me parece muy valiente.
Si el gobierno gana, el Washington Post como tal dejará de existir. Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo?
No podemos pedirles cuentas si no tenemos periódico.
Los archivos del Pentágono, The Post, que està dirigida per Steven Spielberg i protagonitzada per Tom Hanks i Meryl Streep, ens parla de les històries del The New York Times i el The Washington Post al 1971, que van començar a publicar documents classificats sobre la guerra del Vietnam. I qui interpreten Tom Hanks i Meryl Streep? Doncs Meryl Streep interpreta, la que era en aquell moment la primera dona editora del Post, que era Catherine Graham, i Anton Hanks, que em trau avui, interpreta a Ben Bradley, que era el director en aquell moment de... del New York Times, que volia rellançar el diari en un moment que estava en decadència.
Bé, la pel·lícula forma part d'aquest tipus de pel·lícules de periodistes i periodisme en la que els nord-americans tenen la mà trencada. Jo no conec altra cinematografia, potser la francesa de tant en tant, que facin pel·lícules tan interessants de periodisme i, sobretot, gairebé tots tenen la mateixa filosofia. Allà on no arriben els polítics, arriben els periodistes. És a dir, això és molt bo perquè demostra el poder de la premsa.
I una de les funcions del periodisme.
És una funció als Estats Units, jo no dic que sigui aquí, eh?
Aquí també hauria de ser.
Ah, hauria de ser, clar que hauria de ser. Per això que es poden treure moltes conclusions de quina manera, per exemple, el periodisme espanyol ha desfigurat la realitat amb el procés de Catalunya. Això seria, de quina manera s'està manipulant?
Doncs ara sabeu què estic pensant? Què us sembla, Àngela, tu, què et sembla que un president d'un país com els Estats Units s'hagi inventat uns premis i els atorgui a les pitjors notícies i els pitjors mitjans del seu país?
Em sembla que el senyor...
A mi em sembla personalment ridícul i un escàndol.
A mi també.
Em sembla que és un nen consentit.
No, per mi em sembla que el senyor Trump... té totes les opcions per anar a la residència aviat. Jo crec que això no.
Que
però de totes maneres, fixeu-vos la reacció de la premsa i dels mitjans de comunicació. Què han fet quan ha dit això? Ha dit que la premsa i els mitjans de comunicació doncs han dit el que estic dient jo en aquest moment, perquè la premsa ja té molt poder. És veritat. I la premsa, segons a la pel·lícula aquesta, s'ha fet per la pop, per al poble, no per als polítics, no perquè sigui manipulada pels polítics, cosa que aquí on estem no s'ha entès o no es vol aplicar. Aleshores, la pel·lícula, forma part d'aquestes pel·lícules, com per exemple Todos los hombres del presidente, que seria tindria un paral·lelisme, i l'Spielberg ha fet una de les seves pel·lícules millors de la darrera etapa d'ell. Spielberg és un director que té pel·lícules molt brillants, és un director que a mi no m'acaba d'agradar del tot perquè normalment fa reciclatge de troballes a altres pel·lícules, però ha fet pel·lícules molt interessants, com per exemple Tiburón, E.T., els Indiana Jones, totes aquestes, i aquesta forma part de les seves pel·lícules més compromeses. I aleshores el periodisme, doncs ja dic que als Estats Units hem vist pel·lícules esplèndides, Spotlight, per exemple, va ser una de les darreres sobre els escàndols sexuals, els maristes, que va treure el Boston Globe, i aquesta és curiosa, de l'Spielberg, perquè surt el Washington Post, que el Washington Post va ser el que va destapar l'afer Watergate i que va fer l'Alan J. Pakula, Todos los hombres del presidente. Aquí el New York Times estava de capa caiguda quan va sortir això, i aleshores es va qüestionar si era lícit que es desvetllessin aquells papers que havien sortit sobre l'administració Nixon i sobre la intervenció, diguem, fraudulenta a la guerra del Vietnam. I el Washington Post va ajudar a que sortissin i el New York Times es va recuperar, perquè són els dos diaris de referència. El Washington Post, una notícia del Washington Post està contrastada, està feta d'una manera que és creïble, tothom se'l creu, i va anar molt bé aquests papers del Pentàgon, doncs per revitalitzar aquesta creença que el periodisme pot salvar la democràcia, per exemple, que això és molt important. I bé, la pel·lícula de Spielberg, fets reals, grans interpretacions, i que segueix aquesta línia del gran periodisme, de gran pel·lícules de periodisme que s'han fet al llarg de tota la història del cinema americà.
Dit això, em sembla que no fallarem, eh?
Val a dir que aquests papers van arribar en el Washington Post i al New York Times perquè una persona, un funcionari de l'administració nord-americana els va donar, els va filtrar, i si no m'equivoco, va ser la primera persona que s'enfrontava a una pena de presó d'uns 300 i pico anys per revelació de secretos i tal, una mica l'estat ara de Julian Assange, que ha d'estar a un altre país perquè si posa un peu el poden agafar també per revelació de secretos.
Sí, el que passa que em sembla que se'n va sortir, i si no m'equivoco...
No va anar a la presó.
No va haver una lluita, ni en presó preventiva, tampoc. No va haver una lluita entre les forces polítiques i l'opinió pública, i va guanyar, afortunadament, l'opinió pública. Tornant a la pel·lícula, està tenint unes crítiques extraordinàries arreu del món. Ha reivindicat una mica la figura de l'Spielberg, perquè estava una mica així, havia fet alguna pel·lícula així, una mica
així?
Que cosa...
Que cosa!
I llavors, doncs, sobretot a mi, els ensenyaments es poden extrapolar a qualsevol país de la pel·lícula, cosa que és molt important.
Mm-hmm. Doncs les crítiques diuen que Tom Hanks i Meryl Streep impressionen aquesta pel·lícula, i després una altra crítica que m'ha fet gràcia, a veure, Carme, si tu també et fa gràcia, perquè diu: la pel·lícula és un recordatorio inspirador de la importància de la prensa libre al mismo tiempo que hace que el periodismo parezca el mejor trabajo del mundo. És a dir, espectador que no és periodista i veu una pel·lícula pensa que guai ser periodista,
que bucòlic,
no? I si parlés amb un periodista i li poguéssim explicar, no? Aquí totes les coses que els hi podríem explicar.
Mira, jo
potser no seria...
T'ho resumiré molt fàcil, i no només centrant-me en la professió, en la nostra professió, sinó que totes les professions i totes les feines tenen la seva part i la seva part...
I lo bo i lo dolent.
Però la part més important que ha desvetllat la pel·lícula és sobre la llibertat d'informació del periodista, no? Aleshores, clar, vosaltres...
Llibertat d'informació i la necessitat d'investigar, de fer això que comentaves tu abans, d'arribar on no arriba la política.
Clar, i contrastar, no. Però vull dir, l'important és desvetllar si el periodista té llibertat d'informació al país en què vivim. És a dir, vosaltres no tingueu pressions per coses, i a vegades són autopressions per dir això no puc dir-ho, no sé. En el món del cinema, per exemple, jo sé d'un crític que va publicar, que van publicar unes crítiques negatives sobre algunes pel·lícules, i les distribuïdores d'aquestes pel·lícules van retirar la publicitat del diari. I no fa gaire, I vull dir que, clar, la pressió a vegades és múltiple, i no és únicament la pressió directa, sinó també la indirecta, la que es fa un mateix, a dir, jo molestaré...
Fent això?
Sí, jo molestaré el director català si dic que la seva pel·lícula és una porqueria, per exemple, podia dir-me jo, perquè resulta que aquest director és amic meu. Aquesta seria una pressió indirecta que molts periodistes no es poden treure de sobre. Per això, perquè la independència periodística passa per una sèrie de raons, de raonaments, que a vegades, doncs, la gent de fora no entén.
M'ha estat molt bé aquest final, eh?
T'ha agradat el final?
Sí, m'ha encantat. Però jo aquesta reflexió la traslladaria no només al món del periodisme. No, però ho dic, està bé que fem aquesta reflexió, però està bé que la fem tots.
Molt bé. Polítics. Està bé que la fem tots, però reflexionem.
Cadascú en el seu àmbit.
Sí, reflexionem i en el món del cinema, fixeu-s'hi que a vegades alguns mitjans parlen de determinades pel·lícules i d'altres no, perquè aquestes determinades pel·lícules han donat publicitat a aquella publicació i les altres no l'han donat.
De tot això se'n diu interessos. I aquí cadascú té els seus.
Interessos que pressionen el periodista.
Cadascú té els seus. I qui digui el contrari...
Menteix.
Molt bé, gràcies, Àngel.
Bueno, ja sabeu, eh?
Te'n vas a veure cinema, oi?
Vaig a veure Obsessió Contínua de Cinema, marató cinematogràfica.
Molt bé, doncs nosaltres aquí continuem, però ara continuem amb l'espai Nosaltres.